Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El govern aprovarà previsiblement divendres una modificació del programa Lloguer Segur. Entre d'altres novetats, es donaran facilitats als propietaris per reformar els pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament, on ha confirmat que des de la seva posada en marxa fa un any i mig s'han incorporat al mercat de lloguer 82 pisos. L'Esquerra, per part seva, assegura que el programa ha estat un fracàs. És el diputat Josep Castells, de Més per Menorca, i la presidenta Proens.
Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris, que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
I tot quan comencen els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social a l'estat espanyol, segons la plataforma d'afectades per la hipoteca, n'hi ha 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix. És dimecres, dia 13 de maig. El govern central ha aprovat la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a l'aeròdrom de Son Bonet, a Mallorca.
Costarà més de 81 milions d'euros i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. La nova infraestructura estarà enllestida d'aquí a 3 anys.
El Parlament ha aprovat la reforma de la llei de ports amb els vots del Partit Popular i de Vox.
Suposa equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra, perquè, diuen, afavoreix la privatització de la mà.
I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
La protesta estarà convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant la delegació d'Hisenda de Palma i una aturada també faran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
I un informe de la Universitat de les Illes Balears constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
Segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic. Llorenç Gelabert és el vicedegà de la Facultat d'Educació.
I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
I pel que fa a la crisi de l'antivirus, el govern central ha canviat els protocols de quarantena dels passatgers espanyols al creuer.
Sanitat estableix el 10 de maig com a dia zero, com a inici oficial de la quarantena, de manera que el període d'aïllament s'allarga fins al 21 de juny. També s'ha decidit extremar la vigilància i qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i el 10 de maig es considera contacte.
I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca jugarà avui a Getafe, un partit clau per a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseum Alfonso Pérez quan sigui les 9 i mitja del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens. Per al partit d'avui vespre, De Michelis no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales, i recupera Pablo Maffeo, que ja ha complert sanció, i també Johan Mojica. I un altre punt, perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va anunciar ahir cap vespre en roda de premsa que convocarà eleccions anticipades per a la junta directiva del club.
I pel que fa al temps, atenció sobretot a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca, on avui hi ha possibilitat de tempesta. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Sí, just en aquests sectors de les illes poden tenir, sobretot durant el matí, algun ruixat, poqueta cosa, i també poden sentir qualque tronada, però la resta de les illes el temps serà molt tranquil, amb el cel que ja està pràcticament destapat. Per tant, continuarem amb aquesta mateixa situació de sol a les Pitiuses, també al migjorn i també al ponent de Mallorca, i just amb aquests núvols que poden tapar el cel a estones al nord de les illes i poden deixar escapar qualque gota. Esperem també avui temperatura una mica més baixa que la d'ahir. Avui amb una màxima de fins a 23 graus a Menorca, també 23-24 punts a Mallorca, sobretot a l'àrea de l'est de l'illa, perquè avui bufa vent de component oest, i a Eivissa i a Formentera també tindran temperatures semblants a les d'ahir. Temperatura màxima, migdia, primeres hores del capvespre, entorn a 24-25 graus. El vent és de component oest i ja bufa moderat. Hem arribat a cops de fins a 70 km per hora a la Serra de Tramuntana, a prop de 50 km per hora a Eivissa i a Formentera. La situació a la mà serà una mica més complicada que aquests dies passats i tindran redols amb forta maror, amb ones de més d'un metre i mig d'altura, a punt sobretot del nord i del ponent de les illes. De moment, aquesta situació una mica més complicada, amb aquest cel més tapat, és el nord de les illes. Temperatures ara més altes, especialment a Eivissa i a Formentera, perquè ja començàvem amb 19 graus a Eivissa, 18 a Sant Antoni i ara 19 graus a Formentera, Sant Francesc. A Palma, 18 graus, a Alcúdia en tenim 18, a Son Cervera, 13, a recer d'aquest vent de ponent. I a Menorca, ara tenim 17 graus a Ciutadella i a Es Mercadal i 15 graus a Mur.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanillas i Neus Pericas. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern prepara novetats en el programa Lloguer Segur, que vol aprovar divendres en el Consell de Govern. Ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament davant les crítiques de l'esquerra, que considera un fracàs el programa creat per aconseguir posar pisos buits al mercat de lloguer. Una de les novetats és que es donaran facilitats als propietaris per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
Desvelat que des de la posada en marxa del programa fa un any i mig s'han incorporat al mercat 82 pisos. L'objectiu, però, és que n'hi hagi més. El diputat Josep Castells, de Més per Menorca, ha qüestionat l'eficàcia del programa i acusa el govern de no resoldre la crisi de l'habitatge.
Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
I ha començat la tramitació també de la reforma de la llei de capitalitat de Palma després de 20 anys. El ple del Parlament ha aprovat la presa en consideració del projecte de llei per modificar la norma que suposa duplicar la injecció econòmica del govern a l'Ajuntament de 30 a 60 milions anuals.
L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defensat la proposició de llei com una oportunitat històrica i ha assegurat que garantirà les reserves d'habitatge protegit. De fet, el PP ja ha dit que corregirà la proposició de llei per garantir.
Han volgut tenir una excusa per dinamitar una llei que és bona per Palma i jo el que els faig és convidar-los a que millorin aquest article i que l'Ajuntament de Palma, la seva voluntat és blindar com està fent que hi hagi oferta de vivenda protegida.
Tot quan el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears proposa fer més esforços per mobilitzar habitatges buits i oferir garanties jurídiques als propietaris per frenar l'escalada de preus a Eivissa. Un informe de la Fundació Foessa assenyala els habitatges buits com a un dels grans problemes d'Eivissa. Sant Joan, per exemple, representen el 35%.
Davant aquesta situació, el Col·legi d'Arquitectes reclama un pacte territorial a llarg termini i una revisió dels planejaments urbanístics. El president de la demarcació de les Pitiüses, d'aquest col·legi, Lluís Oliva, explica que la manera de fer aquestes mesures es podria créixer en altura i construir més habitatge plurifamiliar.
Tenim plans urbanístics que encara estan vigents i modificacions d'alguns que contemplen una intensitat de 400 metres quadrats de parcel·la per una vivenda amb parcel·les de 500 metres mínims per fer plurifamiliar. Això fa que amb una parcel·la de 500 metres quadrats només puguis fer una sola vivenda plurifamiliar, la qual no té cap tipus de sentit.
El mateix informe recull que Eivissa és la regió d'Espanya amb més exclusió social. Un 20% de la població es troba en aquesta situació. A més, 3 de cada 10 residents es planteja abandonar l'illa. El preu de l'habitatge ha pujat un 41% des del 2018, mentre que els salaris només ho han fet un 3,3%.
I encara Eivissa, el conjunt d'infrahabitatges en un antic supermercat de Vila va ser desallotjat ahir sense incidents, feia anys que s'allotjava com a alberg il·legal.
I residien de manera precària veia insalubre una vintena de persones, però en el moment del desallotjament ja no hi havia ningú. L'advocat de la propietat, Jaume Roig, explica que el local presentava un estat deplorable.
Pues està dividit en possiblement 11 habitacles, en pla dur, i molta merda i... No, insalubritat radical.
La persona que el va llogar com a supermercat hi va habilitar una desena d'habitacles i els explotava cobrant entre 400 i 500 euros mensuals als treballadors que hi malvivien. Miguel Aguado és un veí de l'edifici.
Creo que era un ex inquilino que lo habían echado, no sé si porque dejó de pagar o por lo que fuera, y un día que volvió, pues empezó a echar todos los trastos que había dentro fuera, destrozó un coche lanzando los enseres de dentro.
Els propietaris van denunciar l'ús no autoritzat i l'impagament del lloguer i l'Ajuntament va presentar demanda per la insalubritat detectada en una inspecció.
I a Palma la jutge s'ha donat finalment uns dies més a una família que havia de ser desnonada del seu pis a la barriada de Son Oliva.
Es tracta d'una parella i el fill d'ella, de 23 anys, que no han pogut fer front al lloguer de 1.600 euros. Ara han aconseguit una pròrroga, però Gabriela González, una de les afectades, assegura que no sap on aniran perquè no tenen cap alternativa d'habitatge.
Yo no puedo pagar un piso de 1.500 euros y creo que nadie está en esa posición de pagar ese dinero. Entonces estaría bueno que hagan algo para que la gente tenga accesibilidad a la vivienda. Y los refugios también están tapados de gente, porque yo acudí para ir a un refugio y también no hay lugar. O sea, ¿qué te queda? ¿Dormir en una plaza, en la calle, con mucha gente?
Explica que han cercat altres pisos, però que és inassumible. També es plantegen fer calaix per comprar-se una caravana, però no tenen una feina estable i els és impossible estalviar.
Per cert, la plataforma d'afectades per la hipoteca denuncia els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social al decret que va tombar al Congrés dels Diputats. Diuen que en tenen constància de 4 d'imminents a Mallorca. El primer, avui mateix, és una família amb 3 fills, 2 d'ells discapacitats, però també tenen pendent un altre Andratx, un altre Pollença, amb persones amb discapacitat, un home de 74 anys a Caladó, tots ells per lloguers. La portaveu de la PA, Àngela Pons, diu que tot és resultat de que el Congrés tombés l'escut social.
Tots, absolutament tots, tots havien estat aturats per l'escut social i en el moment que s'ha baixat, tots l'estaven en el carrer.
I encara un apunt més. Parlant d'habitatge, la nova oficina insulada Mo obrirà les seves portes aquest divendres. S'ubica al carrer Fernández de Angulo de Mo, en les actuals dependències de l'IBAVI.
L'oficina es traslladarà una vegada per setmana a Ciutadella i serà gestionada per l'empresa Factoria Gestió i Consultoria, que ja ofereix serveis similars en l'àmbit estatal. Ho expliquen el president del Consell, Dolfo Vilafranca, i Guillermo Pariente, que és membre de l'empresa.
Això és una mostra de coordinació entre administracions, entre Consell Insular i l'IBAVI, és a dir, Govern Balear, d'oferir serveis complementaris amb un objectiu comú, que al final assessorar de la millor manera i intentar trobar solucions en a qui més ho necessita.
Gestionamos más de 70.000 viviendas públicas, gestionamos programas de todo tipo de intermediación en materia de vivienda, oficinas de vivienda, oficinas de rehabilitación, registros públicos de vivienda. Y es lo que buscaremos, tratar personalmente cada dificultad, cada situación personal, desde un punto de vista de asesoramiento legal, desde un punto de vista de acompañamiento, de búsqueda de recursos, de posibilidades que haya de ayudas.
L'objectiu és donar assessorament jurídic i social per assumptes relacionats amb l'habitatge, tant a llogaters com a propietaris. Encara no està operativa i l'IBAVI ja ha recollit més d'una vintena de sol·licituds d'atenció de persones interessades.
I avui també destacant que el govern central ha donat el SUS a la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a les Balears. Té un cost de més de 81 milions d'euros.
El Consell de Ministres ha autoritzat la licitació de la construcció del nou centre de control d'enaire. Estarà a l'aeròdrom de Son Bonet de Marratxí i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. Segons el Ministeri, reforçarà la seguretat, la capacitat operativa i l'eficiència del sistema. El termini d'execució previst és de quasi 3 anys.
I tot quan ha quedat aprovada la reforma de la llei de ports al Parlament amb els vots del Partit Popular i de Vox per equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè, diuen, afavoreix la privatització marítima.
Aquesta tramitació també preveu la simplificació de diversos tràmits administratius com les actuacions menors en sòl portuari, la retirada d'embarcacions abandonades i l'adaptació dels usos portuaris a la normativa estatal. El diputat del PSIP, Marc Pons, ha criticat que les marines de caràcter privat allarguin les seves concessions igual que els clubs nàutics dels 30 als 50 anys.
Quan t'arribis moment, quan siguem a l'any 2035, que els governants de torn diguin tal vegada sí que mos pot convenir. Sí que és bo per l'economia de les Illes Balears que les marines se'ls allargui 5 anys més.
Els ecosobiranistes també han lamentat que en aquesta tramitació no hagi hagut més diàleg, més negociació i matisos. És el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.
El resultat d'aquesta llei serà una inèrcia imparable cap a la privatització dels ports. Perquè uns dels agents dels que parlem, els clubs nàutics, fan activitat social. I n'hi ha d'altres, les marines privades, que la seva funció és guanyar concursos, perquè la seva funció és fer negoci.
Sebastià Mesquida, del PP, nega que es vulgui equiparar la gestió de les marines i els clubs nàutics.
No poden dir vostès de cap manera que es tractarà igualment a les marines que als clubs nàutics. En cap cas, i els requisits, les condicions que se'ls hi posa són totalment oposades i diferents, tant per uns com per altres.
Maria José Verdú, de Vots, ha subratllat que la modificació actualitza la normativa i l'adapta al marc estatal.
I aquesta llei reconeix el paper que tenen els clubs nàutics, com entitats que han permès durant dècades l'accés a l'esport nàutic, la formació de joves i el manteniment d'una cultura marítima profundament lligada a Balears.
Aquesta reforma portuària arriba pocs dies després que la Comissió d'Ètica Pública de les Balears hagi descartat que el conseller de la MAI, president dels Ports de les Illes, Juan Manuel Lafuente, incorregués en un conflicte d'interessos per ser propietària la seva família de l'empresa que explota el port menorquí de Dalla, que depèn de l'organisme que ell presideix.
I precisament a Menorca, més d'un centenar de propietaris de Cala Sant Esteve i Font Duco, es Castell, lluiten per mantenir les seves cases davant la nova delimitació de costes que augmenta la protecció d'aquestes dues zones. El Ministeri amplia de 20 a 100 metres la servitud de protecció perquè considera que no està demostrat que fossin urbanes abans del 1988. A la pràctica, això vol dir que alguns terrenys tindran restriccions urbanístiques i d'edificació que determinades propietats podrien quedar afectades pel domini públic marítim o terrestre o passar a un règim de concessió administrativa. Una situació que, com ha explicat el batlle d'Es Castell, Lluís Camps, afecta tant l'Ajuntament com els veïnats que ja han anunciat que recorreran contra aquesta decisió.
En inversió que estem fent pública de 2 milions d'euros per dotació de serveis per poder millorar mediambientalment i que les fosses sèptiques ja se suprimesquin i duïtlis aigua potable, això mos descol·loca i més que mai pues, lluitarem per l'interès d'aquests veïns al 100% de les nostres possibilitats.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I la dona assassinada presumptament pel seu exgendre a la colònia de Sant Jordi a Mallorca hauria rebut una infinitat de cops que acabaren amb la seva vida. Així ho han assegurat els forenses que hi varen declarar en el judici que se celebra a l'Audiència Provincial de Palma. Avui l'acusat està previst que declari davant els membres del Tribunal Jurat, Carme Moreno.
Els forenses han dit que la dona no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical. Segons un dels guàrdies civils que elaboraren un informe pericial, l'única hipòtesi possible és que l'acusat atacàs la seva exsogra i com a prova hi ha que a l'espardenya de l'home es trobaren restes genètiques i sang de la víctima. També ha declarat un altre metge que ha assegurat que l'acusat sap diferenciar perfectament entre el bé i el mal i que no pateix cap trastorn de salut mental. El fet que l'home begués, han dit, no justifica més l'atac. Un informe detalla que la dona era molt vulnerable per la malaltia que patia i la medicació que prenia. L'acusació particular, recordem-ho, sol·licita per l'home una pena de presó permanent, mentre que la Fiscalia reclama 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
I l'Audiència Provincial ha activat un ordre de crida i cerca contra un home acusat d'abusar sexualment d'una menor de 16 anys i retenir-la de manera il·legal. Dilluns no es va presentar el judici que s'havia de celebrar contra ell.
Es tracta de Henry Cervantes, qui presumptament va enganar una menor de 14 anys i la va dur al seu país. Una vegada allà l'hauria retinguda de manera il·legal, forçat i violada. I per tot això, la Fiscalia demana per ell una pena de 29 anys de presó i que indemnitzi a la víctima en 12.000 euros.
I la Guàrdia Civil ha identificat 3 persones per volar drons durant les festes del Firó de Solla sense els permisos pertinents en una zona restringida i amb gran concentració de persones.
Els agents han tramitat 3 actes de denúncia per possibles infraccions de la Llei de Seguretat Aèria i de la Llei de Seguretat Ciutadana en el marc del dispositiu especial desplegat per garantir la seguretat de l'esdeveniment. La celebració va aplegar prop de 12.000 assistents.
I de la crònica laboral, els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores i més personal. La protesta, convocada pel sindicat CESIF, inclourà una concentració davant la delegació d'Hisenda Palma i també una aturada parcial d'una hora entre les 11 del dematí i les 12 del migdia.
El delegat sindical Toni Roger denuncia que l'Agència Tributària manté bloquejades des de 2019 qüestions com la carrera professional, la regulació del teletreball o el reconeixement del servei de vigilància duanera com a professió de risc.
Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir el cost de l'habitatge.
Les mobilitzacions continuaran el pròxim 29 de maig amb una nova aturada parcial i, si no hi ha acord a l'Agència Tributària, culminaran amb una vaga general el 8 de juny a tots els centres de treball.
I el Tribunal Suprem rebutja fer fixos als interins que no hagin aprovat unes oposicions, tot i que hagin superat el temps màxim que permet la normativa europea. Segueix així els criteris que va fixar el Tribunal Europeu de Justícia i també considera adequat el pagament d'una indemnització per prevenir, per reparar els abusos de la temporalitat.
L'alt tribunal rebutja, per tant, que adquirir la condició de fit sigui una conseqüència automàtica pel fet d'encadenar contractes temporals. Només ho podran ser aquells interins que hagin superat una oposició o un procés selectiu similar i no hagin aconseguit plaça. D'aquesta manera, assegura que respectaran els principis d'igualtat, mèrit i capacitat recollits a la Constitució.
La consellera de Treball, de Funció Pública i de Diàleg Social, Catalina Cabré, celebra aquesta mesura per lluitar contra la temporalitat. Es mostra a favor del criteri que fixa el Suprem, que per entrar se fixa l'administració pública necessàriament s'ha d'aprovar un procés selectiu.
Ell està obrint la porta a que se pugui quedar fixos aquelles persones que han superat totes les proves selectives, el que passa és que s'havien quedat sense plaç.
També assegura que continuen fent feina per rebaixar la taxa de temporalitat fins al 8%, tal i com marca la llei, quan ara supera el 20%.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7 i 23 minuts, ho avançàvem als titulars. El darrer informe de la Facultat d'Educació constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català. Per quins motius, Aina Morales?
Perquè, segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic, és a dir, a casa, amb les amistats i les parelles. Això, tot i que hi predominen clarament els perfils bilingües català-castellà i els catalanoparlants. Són, en total, el 69%. Segons el vicedegà de la Facultat d'Educació, Llorenç Gelabert...
I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, és la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
De moment, l'UIB ha fet i analitzat aquest estudi, però la degana d'Educació, Carme Pinya, diu que la intenció és que serveixi per a millorar la formació que rep l'alumnat universitari i, per tant, siguin els millors professors possibles per a la realitat balear.
Ens agradaria que aquest document fos un document marc, que fos un document amb evidències sòlides, amb una metodologia rigorosa, ja ho veureu, amb unes dades recollides amb molta consistència, que ens permetés la posterior presa de decisions pedagògiques i curriculars.
Mentrestant, el conseller d'Educació ha defensat al Parlament que els docents que aconsegueixin una plaça per oposició sense conèixer el català no podran participar en un concurs de trasllat fins que no el sàpiguen.
Segons Antoni Vera, la mesura respon a la necessitat de garantir professorat a les aules, especialment en especialitats o places on costa trobar aquest tipus de gent. Assegura que aquesta excepció només s'aplicarà a places de molt difícil cobertura que determinarà el Consell de Govern.
Ja hi ha docents que no tenen el requisit de català. Amb vostès també hi havia interins sense català. I això se fa perquè el que prima és que els alumnes tinguin professor. El problema és que tenim places on no tenim ni candidats per ser funcionaris.
I una darrera qüestió relacionada amb l'educació. Les famílies de l'escola Sant Pisà de Palma han abandonat la vaga i el 100% de l'alumnat ja assisteix a classe. Amb tot, continuen reclamant que s'aparti de la docència el professor condemnat per assetjament a un menor i que segueix cobrint una baixa de tutor de quart de primària en aquest centre.
Han traslladat la seva lluita a la plataforma change.org. Segons ha explicat la presidenta de la PIMA, Verònica Fiol, han iniciat una recollida de signatures.
El que volem fer és un poquet de gestir pressió social perquè se reforma, i una reforma express, i que abans de començar el següent curs o ja sigui engestida i que no tornem a començar els cursos i ens tornem a trobar de la mateixa manera.
Miquel Roldán continua sent el tutor del grup de quart i sempre té un mestre de suport dins l'aula, no com a mesura de protecció a l'alumnat, sinó que ho fa per atendre la diversitat dins l'aula.
I passen 26 minuts de les 7 del matí, fem un cop d'ull al que destaca, Antoni, les portades dels diaris. Començam aquí a les Illes, a les Balears. Avui parlen de l'administració i també de relacions laborals.
És així, i també hem de dir avui amb una certa dosi d'humor, com per exemple ho fa la portada de l'última hora, que mostra Son Banya, ja ho ha fet en diverses ocasions, amb bones fotografies, amb aquelles construccions noves que hi ha pintades, totes elles amb la bandera d'Espanya, i diu, el poblat es prepara per al Mundial, perquè sembla que han aparegut pintades noves amb un parell de futbolistes i una pilota. Res, en tot cas, també diu, i és l'altre titular molt més seriós, que el govern fa extensiu el pagament de plussos discrecionals a més treballadors públics. Diu que els sindicats critiquen que aquests plussos es donin a dit, decisions sobre qui els cobrarà i qui no, aquestes bufandes, que és el nom que reben aquests plussos. En tot cas, un tema un tant complicat per tots aquells que són aliens a l'administració pública, en tot cas, s'anomenen així que plussos, dèiem, coses de l'administració, i Diari de Mallorca, foto imaginària pel que serà el centre de control de Son Bonet a l'aeroport. Una fotografia feta en 3D, com serà, en lletres, diu que el PP i Vox aproven la llei de ports que permet allargar les concessions fins a 50 anys. En parlàvem fa just una estona en aquest espai informatiu. El segon aeròdrom de l'illa és també la portada del Mallorca Diario, com serà, parlant del digital ja, Hoquei Baleares, en aquest cas, parla d'aquestes concessions de fins a 50 anys que parlàvem just abans. Per tant, cada un dels digitals tria un d'aquests temes que també trobam a les portades en paper. I el darrer que revisam dels digitals, l'Ara Balears, obre avui amb un reportatge sobre l'atenció al suïcidi, parlant directament amb un testimoni. Ampliacions de Son Bonet a Mallorca, a Eivissa, l'ampliació d'Escodolà, de l'aeroport d'allà, perquè diuen que les patronals asseguren que no s'ha de fer llarg amb les obres, i ho destaca això el periòdico d'Eivissa a la seva portada. Per la seva banda, el diari d'Eivissa el que diu és que els arquitectes, també parlen de construcció en certa manera, i de relacions amb l'administració, reclamen un gran pacte per l'habitatge que es dugui a terme allà. I el Menorca, precisament, obre amb una fotografia d'una nova oficina oberta per ajudar a la gent amb els lloguers, amb els contractes, precisament parla també en titulars de caos a la ITV un dia més, podrien dir, perquè ja són moltes les portades que parlen d'això, diu que els transportistes, atenció, demanen a l'administració que no els posi multes per aquest motiu, per dur la ITV caducada.
I a la premsa estatal avui es parla sobretot d'un nom, Florentino Pérez, i també d'altres qüestions.
És així, totes les portades, atenció, totes, sembla, és una cosa per destacar, parlen avui del president del Madrid, de les seves paraules, d'una roda de premsa un tant surrealista, però que essencialment afecta a usos interns d'un club de futbol. I tots els diaris, fins i tot La Vanguardia de Barcelona, obrin amb això. Les altres herbes, i del que El País diu que Keir Starmer desafia els seus rebels i no dimitirà tot i la caiguda que ha patit a les eleccions municipals, a les darreres eleccions municipals, que han donat un resultat molt baix pel seu partit. I aquesta és la portada del País, parla del Regne Unit. En aquest cas, El Mundo, per la seva banda, que també dèiem obre amb Florentino, segueix amb un serial d'unes conferències de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i del seu pagador situat a Miami, que diu en aquesta ocasió que hauria amagat una quantitat gran d'obres d'un milió d'euros. ABC, atenció, monogràfic, amb això de Florentino, que, per cert, el president del Madrid es va dirigir a un dels seus periodistes en concret. Va ser una de les baralles d'aquesta roda de premsa. I La Vanguardia, per la seva banda, que també dèiem treu aquesta fotografia, destaca, en aquest cas, una protesta multitudinària al sector educatiu.
I hem arribat a les 7:30. Resumim les principals qüestions d'actualitat d'aquest dimecres. El govern aprovarà previsiblement divendres una modificació del programa Lloguer Segur. Entre d'altres novetats, es donaran facilitats als propietaris per reformar els pisos i es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament, on ha confirmat que des de la seva posada en marxa fa un any i mig s'han incorporat al mercat de lloguer 82 pisos. L'Esquerra, per part seva, assegura que el programa ha estat un fracàs. És el diputat Josep Castells, de Més per Menorca, i la presidenta Proens.
Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
Tot quan comencen els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social. Segons la plataforma d'afectades per la hipoteca, n'hi ha 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix.
I el govern central ha aprovat la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a l'aeròdrom de Son Bonet a Mallorca.
Costarà més de 81 milions d'euros i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. La nova infraestructura estarà enllestida d'aquí a 3 anys.
I el Parlament ha aprovat també la reforma de la llei de ports amb els vots del Partit Popular i de Vox.
Suposa equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè, diuen, afavoreix la privatització marítima.
I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
La protesta està convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant de la delegació d'Hisenda a Palma i aturaran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
I un informe de la UIB constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
Segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma més utilitzat fora de l'àmbit acadèmic. Llorenç Gelabert és el vicedegà de la Facultat d'Educació.
I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, és la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
I avui i demà s'ofereixen més de 200 llocs de feina a la Fira de Formació i d'Ocupació de Manacor.
Es tracta del punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen feina a noves oportunitats laborals. D'aquí uns minuts hi connectarem en directe.
També vos explicarem la darrera hora pel que fa a la crisi de l'antivirus, que passa perquè el govern central ha canviat els protocols de la quarantena dels passatgers espanyols del creuer.
Sanitat estableix el 10 de maig com a dia zero, com a inici oficial de la quarantena, de manera que el període d'aïllament s'allargarà fins al 21 de juny. També s'ha decidit extremar la vigilància i qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i el 10 de maig es considera contacte.
I pel que fa al temps, atenció sobretot avui a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca, on hi ha risc de pluja i de tempesta. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, però seran pluges, tempestes molt puntuals. Menorca, també el nord de Mallorca, ara de fet tenim qualque ruixat a punts del canal de Menorca dins la mà. Esperam, però, en conjunt un dia molt tranquil a la resta de Mallorca, interior, migjorn, també cap al ponent i també a Eivissa i a Formentera. Ara mateix amb el cel molt clar i continuarem així durant tota la jornada amb sol. Aquests núvols, especialment només cap al sector del nord de les illes i que poden deixar quatre gotes. El vent avui bufarà de component oest i ja bufen cops moderats. Ha arribat als 70 km per hora a la Serra de Tramuntana o, per exemple, als 46 a l'aeroport d'Eivissa. I continuarem amb aquesta mateixa situació de vent moderat o fins i tot amb qualque cop fort. Això fa que la situació a la mà sigui una mica més complicada que aquests dies passats i tenim ja ones que passen d'un metre i mig d'altura a punts del nord i també del ponent de les illes. I pel que fa a la temperatura, serà una mica més baixa que la d'ahir a migdia. Tindrem unes màximes al voltant dels 23 a 25 graus que registrarem a l'est de cada illa. En conjunt, per tant, temperatures que es mouran a l'arxipèlag entre els 22 i 25 graus. Per demà dijous, una situació també tranquil·la, amb possibilitat, sobretot aquesta pròxima nit i matinada, encara de qualque pluja a punts del nord, a Menorca. A la resta, però, el cel continuarà destapat i en temperatures sense canvis. Ara mateix tenim 17 graus a Inca, també es marcarà i de 8 graus a Sant Francesc i a Santa Eulària.
Informatiu Matí. Esports.
7 i 35 minuts. Encetam els esports avui parlant de futbol i del Reial Mallorca, que jugarà a Getafe, un partit clau per la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseum Alfonso Pérez quan siguin les 9 i mitja del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens, mentre que el Getafe és 7 amb 45 punts i té possibilitats encara de classificar-se per jugar a competició europea. L'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, sap molt bé el que vol.
Hi ha tres punts que iré a buscar al Getafe, que el Getafe no és un concurrente o un competidor per l'objetivo nostre, és verdad, però no, hay que ir en busca de los tres, si dependemos de nosotros y nos enfocamos en nosotros. Así que con naturalidad, con alegría, con felicidad, con responsabilidad, eso desde ya.
Per al partit d'avui vespre, el tècnic argentí recupera Pablo Maffeo, que ja ha complert sanció, i també Johan Mojica, que va sortir lesionat diumenge. D'altra banda, no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. De Michelis també ha parlat de l'estil de joc del Getafe.
Es un equipo súper agresivo, es fácil de identificar su juego y tenemos que estar preparados para ese estilo de juego, para esos duelos. Ellos proponen muchísimos duelos, juego directo, se hacen bien, bien fuerte defensivamente. No es un equipo que te genere posiciones largas y demás, sino que enseguida tratan de buscar, ir, presionarte, segundos balones. Bueno, hay que estar atento y predispuesto a ese estilo de juego.
L'àrbitre del partit d'avui serà Martínez Munuera i el VAR i serà Figueroa Vázquez. Per tant, l'enfrontament entre Getafe i Mallorca començarà a les 9 i mitja del vespre al Coliseum Alfonso Pérez, però el podreu seguir en directe a partir de les 7 i mitja en tota la prèvia a IB3 Ràdio. I més futbol de la primera divisió, perquè aquesta jornada número 36, vital pel que fa a la lluita per a la permanència, es va encetar ahir amb un resultat el del Llevant, que va guanyar 2-3 contra el Celta a Balaïdos, una victòria que fa que els granotes surtin del descens i empatin a punts al Mallorca. El Real Betis es va imposar per 2-1 a l'Elx, un bon resultat pels interessos mallorquinistes, i l'Osasuna va caure a casa per 1-2 contra l'Atlètic de Madrid. I avui, a banda del Getafe Mallorca, hi ha 3 partits més de Lliga, tots importants en clau mallorquinista. A les 7, Espanyol contra l'Atlètic Club i Villarreal contra Sevilla, i a les 9 i mitja del vespre, a l'Alavés contra Barça. I un darrer punt, perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va anunciar ahir en roda de premsa que convocarà eleccions per a la junta directiva del club.
Però que esto es el caos. Esto está a ruina, esto se tiene que ir Florentino, pero no sé. Florentino no se va a ir.
Que no voy a hablar de lo deportivo, que yo voy a hablar de que voy a convocar elecciones para defender los intereses de los socios, que son los dueños del club, porque algunos periodistas y algunas personas que también las tenemos de tal, quieren acabar con la propiedad del Real Madrid.
A banda de les eleccions, el president, entre d'altres coses, va criticar la premsa i ha anunciat que presentarà un dossier a la UEFA perquè resolgui el cas Negreira. En bàsquet, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino en l'estrena de l'equip a la màxima categoria. El tècnic murcià ha renovat per un any més el seu contracte amb el conjunt mallorquí després d'una temporada en què ha aconseguit l'ascens a la Lliga Endesa i un balanç de 29 victòries i només una derrota. I a la primera FEB, l'Estia Menorca començarà demà dijous el seu camí cap al somni d'ascens a la Lliga ACB. El conjunt menorquí visitarà l'Eima Corunya en el primer dels 5 partits del play-off. Tot i que el conjunt menorquí no ha pogut guanyar l'Eima Corunya a la Lliga regular, el seu director general, Miqui Ortiz, s'ha mostrat en confiança.
I és final ara mateix, estem xerrant d'uns play-offs d'ascens a ACB. Jo crec que, independentment de com el Leima s'ha mostrat durant tota la temporada, que ha estat a un nivell altíssim, pues crec que nosaltres el que hem de fer és trobar la millor versió de cada jugador i després a nivell esportiu que tot surti bé, no?
El primer enfrontament de l'eliminatòria entre Estia Menorca i Leima Corunya es disputarà demà a Galícia a les 8 del vespre.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30, viu amb Esports 3 en joc, la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra assegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I dependen de ustedes.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Conya.
A el meu pare.
A la meva padrina.
Daddy Cool, desbonament.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7 i gairebé 42 minuts del matí. Sanitat ha establit dia 10 de maig com a dia 0, com a inici oficial de la quarantena pels passatgers del vaixell Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus. D'aquesta manera, el període d'aïllament s'allarga fins al dia 21 de juny, coincidint amb la data establerta per l'Organització Mundial de la Salut. També s'ha decidit extremar la vigilància i qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i dia 10 de maig es considera contacte, així com els que hagin tingut relació amb els casos confirmats. Mentrestant, continuem pendents, Cristina, de com evoluciona les persones contagiades.
Sanitat ha confirmat el positiu amb la segona PCR del passatger espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, qui presenta símptomes de febrícula i un nivell baix d'oxigen en sang. Sílvia Valcarce és la representant sindical de SATSE a l'Hospital Militar.
Él ahora está en una habitación de presión negativa donde el virus va a quedar controlado, es decir, el virus está mantenido en esa habitación y no puede salir fuera. Eso hace que no se disemine o que evitamos lógicamente que el virus pueda salir a zonas que están limpias. En la unidad de alto aislamiento es verdad que el control de enfermería es una zona que está domotizada.
Els altres 13 passatgers que varen desembarcar diumenge a Tenerife han donat negatiu, també la dona aïllada a l'Hospital Sant Juan d'Alacant. Pel que fa als viatgers estrangers de l'Ondius, es descarta el positiu del ciutadà nord-americà i la francesa continua hospitalitzada, positiva i en estat greu.
I no es descarta l'aparició de nous casos durant els pròxims dies entre els passatgers que ja han tornat als seus països. Tot això quan els estira i arronses entre el govern espanyol i el de les Canàries continuen.
El president canari Fernando Clavijo ha acusat l'executiu central d'amagar de manera deliberada que al Manco hi havia un contagi a bord.
Creo que hoy es un día triste. Creo que se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario. Creo que se le ha faltado a la dignidad de un gobierno de Canarias y las instituciones de Canarias por ocultar una información que sabían desde el minuto uno.
Sobre aquesta qüestió també s'hi ha referit la ministra de Sanitat, Mònica García, al Senat.
En ningún momento ni el gobierno de España ha ocultado nada, ni al revés, todo lo contrario. Hemos sido todos los transparentes y todos los diligentes y todos los sensatos y seguros que hemos podido ser. Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación. Muchas gracias.
El president espanyol Pedro Sánchez ha parlat per primera vegada sobre la gestió de la crisi sanitària.
Debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos.
Són unes declaracions que ha fet aquest dimarts matí després d'haver-se reunit amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut.
I la guerra a l'Iran serà un dels temes principals de la reunió que mantindran avui a Pequín el president dels Estats Units, Donald Trump, i el xinès Xi Jinping. De fet, abans de pujar a l'Air Force One, direcció al gegant asiàtic, el mandatari nord-americà ha assegurat que mantindrien una llarga conversa sobre el conflicte.
Well, I think number one, we're going to have a long talk about it.
Afirma que el seu homòleg s'ha portat relativament bé i ha insistit en que no hi ha cap problema amb l'estret d'Hormuz, tot això tenint en compte la Xina, que és un dels aliats tradicionals de l'Iran.
Trump, però, ha dit als periodistes que ho tenen sota control i que dubta que necessitin ajuda amb l'Iran. Ara bé, ha reconegut que l'alto el foc és increïblement fràgil després d'haver rebutjat la resposta de Teheran a la proposta que els hi havien fet. L'inquilino de la Casa Blanca considera insuficients les garanties sobre el programa nuclear iranià. Per part seva, el ministre d'Exteriors del país persa ha defensat que és un conflicte entre els qui presumeixen d'atacar bucs desarmats per diversió i els que ho fan que fan tot el possible per protegir vides innocents.
I el Regne Unit, el primer ministre britànic, Keir Starmer, se resisteix a dimitir després de la derrota laborista a les eleccions locals i municipals de la setmana passada. Fins ara, quatre membres han abandonat l'executiu i les pressions perquè ell faci el mateix van en augment.
Una de les darreres persones en anunciar la seva dimissió ha estat la secretària d'Habitatge i Comunitats. Ha demanat a Starmer que faci el que és correcte. Almenys 82 diputats laboristes també li han exigit deixar el càrrec de manera immediata, o bé que sigui planificada i també que renovi el partit. Un context que marcarà la sessió d'avui al Parlament Britànic, on està previst que el rei Carles III llegeixi el programa legislatiu del govern.
I a l'Estat espanyol, el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut, cerca blindar la gestió pública de la sanitat en detriment de models privats. Així, el govern central podrà derogar la normativa impulsada per l'executiu de José María Aznar, la 1997, i que va obrir la porta a la privatització de la gestió dels hospitals públics a l'Estat espanyol.
L'objectiu és posar fi a l'ànim de lucre. Aquesta norma preveu un marc més restrictiu per a l'externalització dels serveis sanitaris i reforçar el control de les despeses dels models ja privatitzats. La ministra de Salut, Mònica García, ha assenyalat que la col·laboració pública o privada podria passar a tenir un caràcter estrictament excepcional.
Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
I el jutge manté imputat a Koldo García en el cas de les mascaretes davant d'aquesta decisió ha denunciat un tractament cautelar discriminatori respecte del presumpte comissionista Víctor de Aldama, que està en llibertat.
El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha rebutjat arxivar la investigació d'exassessor ministerial sobre els contractes de material sanitari a les Balears i a les Canàries. El magistrat, a més, ha acordat mantenir la citació perquè García declari aquest dijous en el marc de la causa.
7:48, moment ara per sortir a l'exterior, anant fins a Manacor. Avui i demà el municipi acollirà la 5a Fira de la Formació i l'Ocupació. S'hi oferiran més de 200 llocs de feina d'una gran diversitat d'empreses. Es tracta del punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen una feina i noves oportunitats laborals. Connectam a Neus Pericàs, que és el parc municipal on tenen lloc aquestes jornades. A Manacor, Neus, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, ara som al Parc Municipal de Manacor, un lloc que durant aquests dos dies tindrà un ambient bastant diferent del que s'acostuma. Són moltes les empreses i centres formatius que avui seran per anunciar-se, cercar nous perfils i fins i tot orientar acadèmicament el públic assistent. Parlàvem ara amb Paula Segurado, delegada de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor. Paula, bon dia. 5a edició... novetats d'aquesta d'enguany?
Bon dia a tothom. Sí, enguany la novetat més grossa és que ampliem l'horari del primer dia fins a les 6 del capvespre, estarà des de les 10 fins a les 6, i ampliem cap al sector de l'ocupació, perquè formació sí que ho tenim molt consolidat, però ens falta la part d'ocupació potencial del mes. I sí que ens hem centrat més en empreses de Manacor, que puguin captar gent de Manacor i que prioritzin més les empreses d'aquí i potenciar-les.
I d'aquestes empreses hi ha algun sector que destaqui o les empreses són de tots els sectors econòmics?
Sí, hem fet tot un poc tots els sectors. Hi ha sector primari, que nosaltres també li donem molt de valor en el tema de promoció econòmica dins l'Ajuntament de Manacor. Hi haurà, per exemple, empreses com Cani Catsunyer i empreses com Ciper, perquè són empreses grosses dins Manacor i que agafen molt d'empleats d'aquí, i el que volen potenciar és que joves tinguin l'oportunitat també de conèixer aquestes empreses i poder oferir-se. I després també hi ha sectors com ja el millor turisme, que tampoc no són empreses però que siguin de turisme d'aquí del municipi. No són empreses grosses i són empreses que donen feina a la gent d'aquí.
I bé, veig que hi ha molt d'estants, moltes paradetes que s'estan començant a preparar. Quina previsió de gent s'hi espera?
Bé, calculant que, vendran molt d'instituts, calculant que unes 1.000 persones crec que varen ser les que varen venir l'any passat, i enguany que ampliem en el capvespre perquè vengui gent de carrer, que diguem que venguin famílies, que vengui gent jove que potser pues, o fa feina i vol veure les oportunitats de feina que tenim aquí a Manacor, en els sectors, pues, creiem que seran més de 1.000 persones.
Molt bé, idò, moltes gràcies, Paula. Ja ho sabeu, avui de 10 fins 6, fins les 6 de l'hora baixa, al Parc Municipal de Manacor se celebra aquesta 5a edició de la Fira de Formació i Ocupació de Manacor.
Gràcies, Neus Pericàs. En directe des de Manacor se celebra aquesta 5a Fira de la Formació. Són les 7:52. Doncs parlem ara de medi ambient. A Eivissa només s'ha donat un nou ús al 2,5% d'aigua depurada durant l'any 2025. Són les primeres dades de l'informe de sostenibilitat Eivissa Preservation, que alerta que això és insuficient per la sequera que pateix l'illa. En té més informació Elena Gregori.
L'entitat ecologista adverteix que es desaprofita l'aigua sobrant de les depuradores. Inés Roig és tècnica de projectes d'Eivissa Preservation.
Com no hi ha una demanda, tampoc es millora la qualitat de les aigües depurades, o no es reclama, però també tenim moltes depuradores que sabem que tenen i que estan emetent una aigua amb qualitat suficient per reutilitzar-se, que no s'estan reutilitzant.
Adverteixen que s'haurien de seguir exemples com el de Xipre, també sotmesa a una elevada pressió turística i problemes de sequera. Al país utilitzen el 69% de les aigües residuals per regar. Aquí a Eivissa demanen que recarreguin els aqüífers amb aigua regenerada.
Posar sobre la taula el tema de la recàrrega d'aqüífers amb aigua regenerada, no? Són iniciatives que a la Unió Europea són molt controvertides, no? El tema de la recàrrega, però bueno, que s'ha d'estudiar.
Del 2,5% de l'aigua que reutilitza a Eivissa, la major part, un 80%, l'empra Golf Eivissa. També l'empresa pública Aena fa servir aigua regenerada per a les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escodolar, i enguany s'ha pogut omplir la bassa de reg de Sarrota per fer una prova pilot.
I l'associació també Eivissa Salvam Sabadí ha impulsat una recollida de signatures per aturar el tancament del quiosc Espuetó. Costes no vol renovar la concessió a l'establiment i força així la seva desaparició.
Unes 5.000 firmes donen suport a la continuïtat del quiosc que està en funcionament des de fa més de 50 anys. Salvam Sabadí considera que l'administració local i insular han de treballar per conservar negocis històrics com aquest situat a la badia de Portmany per mantenir l'identitat de l'illa.
I consciència sobre el valor de la Posidònia és l'objectiu de Posidònia en 360 graus. És un projecte de realitat virtual que es du a terme a tots els centres d'educació primària i secundària d'Eivissa. Els alumnes de l'escola Banda d'Araví a Santa Eulària de Riu han estat els primers a provar-lo. Ivonne Aranyó.
Aquests tallers educatius amb l'ús de tecnologies immersives permeten un major coneixement de la vida submarina i de l'ecosistema marí de les praderies de Posidònia. Gemma Tur és professora de pedagogia aplicada de la UIP.
La nostra proposta pretén conscienciar sobre el valor de la Posidònia, el valor ecològic, la necessitat de preservar les praderies de Posidònia, de la mar Mediterrània.
Una proposta pedagògica basada en jocs que han estat dissenyats per estudiants de magisteri de la Universitat de les Illes. La visualització d'un vídeo de praderies de Posidònia amb ulleres de realitat virtual, el que més èxit té entre els alumnes.
Teníem unes gafes que ahí mostraven unes imatges de Posidònies, l'oceà i totes les plantes de peixos i la Posidònia.
Lo que més m'ha agradat han sigut les gafes.
Però tots han passat per les diferents estacions.
Lo que más me ha agradat, taller de beach ball, perquè ha sigut molt divertit.
M'ha agradat molt les tablets perquè pot jugar a cuidar el mar, el món.
Fins ara, 1.500 alumnes de primària i secundària d'Eivissa ja han gaudit d'aquest taller.
7:55 minuts, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I d'aquesta manera, que ara escolteu, més de 1.000 alumnes i 200 de les Balears varen omplir ahir el Velòdrom Illes Balears de Palma. A Iora baixa amb la representació de la cantata participativa Natuga i la mà que cantaren de manera simultània. Una iniciativa impulsada per la UIB dins el projecte socioeducatiu Més que so, música, societat i acció per a la inclusió social.
La jornada va culminar en l'actuació oberta al públic, combinant la música en directe, teatre, acompanyament instrumental, també la participació d'estudiants de primària i secundària de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com alumnes també de l'UIB, del Conservatori de Música, del Conservatori Superior de Música i també de l'ESADIP. La cantata amb text de Francisca Elena Bestart i Josep Carles Romaguera tenia com a objectiu precisament conscienciar sobre la sostenibilitat marina i la preservació dels ecosistemes mediterranis.
Tant verí que s'ha escampat. I enmig del centre històric al carrer de l'Almudaina, a l'Arxiu Municipal de Cort, hi poden trobar un viatge al passat, però des del present. Parlem de l'exposició Miquel Salom i els pioners de la fotografia que s'inclou en el context del Mallorca Photo Fest i que ens ofereix imatges nascudes d'una tècnica centenària. Parlem del colidor humit, una manera de fer gairebé primitiva. Celebra enguany 175 anys i suposa un repte tant per al creador com per als espectadors contemporanis, per als artistes, perquè d'entre d'altres coses l'han de dur al laboratori allà on fan feina i s'han d'omplir de paciència i de coneixement. Ho sap molt bé Miquel Salom, que fa 15 anys que s'hi dedica.
Pensava que són 23 passos processals, però com que intervé la química i la llum, aquest procés només és sensible a la llum ultravioleta. Per exemple, una rosa, un bou negre i és vermella. Per què? Perquè és vermell, no el bou, i molt de color, no el de bou. Llavors, la sensibilitat de la placa està entre 0,5 i 1 ASA. Les càmeres modernes a 6.000, a 12.000, a 30.000.
Però dèiem que aquests instants capturats impliquen un sobreesforç per als espectadors amb una manera de fer de viure gens acostumat als blancs i als negres impurs, a la mescladissa amb el sípia i l'aparició del platejat. Les obres de Salom ens forcen a mirar d'una altra manera.
És un món que no té res a veure amb el moment d'avui en dia en tots els sentits, tant en el polític, en el social, en la realitat de les persones, en la mentalitat, en la comunicació, tot, va evolucionar en part gràcies a aquesta tècnica.
A banda de les imatges, la mostra ofereix materials que expliquen la seva evolució, així com càmeres d'època, documentació històrica i material fotogràfic original. La mostra estarà oberta fins dia 28 d'agost. I encara parlem d'una altra exposició, la històrica fàbrica de ceràmica La Roqueta, una de les grans referències de l'art decoratiu mallorquí entre finals del segle XIX i inicis del segle XX, protagonitza una exposició a la Fundació Cultural Coll Verdolet dedicada a reivindicar el valor artístic i patrimonial de la seva producció. La mostra recorre la trajectòria d'aquesta emblemàtica manufactura mallorquina, coneguda especialment per les seves rajoles, peces ornamentals i feines d'inspiració modernista que varen contribuir a definir una part important de l'estètica decorativa de l'època a les Balears.
Una mostra que permet descobrir tant el procés artesanal com la riquesa cromàtica i formal d'aquestes peces que es fabricaven a La Roqueta, moltes de les quals, per cert, combinen amb influències modernistes, mediterrànies i populars. A més, valora el paper de la ceràmica dins el patrimoni industrial i cultural mallorquí. Ho explica un dels principals col·leccionistes de ceràmiques, Jaume Llebrés, que, a més, ha cedit part d'aquestes peces que són l'interès de la mostra i que ahir, precisament, va ser un dels protagonistes del programa Tèntol d'aquesta casa.
Però La Roqueta era l'utopia d'un personatge de la burgesia sueta, que aquesta època estava a l'època d'apogeu, perquè ja havien fet comerç amb Amèrica, etc. Eren els progressistes que promovien el modernisme de Palma, els edificis modernistes de Palma, són d'empresaris d'origen sueta.
I arribem a les 8 amb la música dels Deep Purple. Va estrenar ahir Arrogant Boy, el primer senzill del seu nou disc Esplat, es publicarà dia 3 de juliol. Amb ells, com dèiem, arribem a les 8. Well,